Radio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Un cop cada 6 mesos aproximadament es presenta el nou temporada a la capital del Baix Penedès, el Vendrell. Amb quines obres de teatre i quines actuacions musicals comptarem aquest proper trimestre? Doncs ho desvetllem anant fins a Domenys Ràdio. Lourdes, qui t'acompanya ara?
Doncs ara qui m'acompanya és un conegut del programa. Ja sabeu que el tenim 2 vegades l'any, si més, alguna més, perquè el trobem a faltar, i que ens explicarà el temporada que justament es va presentar la passada setmana. Ell és l'Oriol Toldrà. Molt bon dia, Oriol, com estàs?
Bon dia, Lourdes. Molt bé, molt engrescat ja per aquesta nova temporada que tenim, que ara es vindré a presentar. I també de sentir-te, que és veritat.
Tenia...
Et troba a faltar, també.
I jo a tu, també. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ja hem passat, ja hem començat aquesta... Bueno, de fet, comencem aquest diumenge amb el nou temporada, però explica'ns una mica, com sempre, quina valoració en feu de la temporada passada i com enceteu aquesta d'octubre, novembre i desembre.
Doncs, a veure, nosaltres aquesta temporada passada realment ens ha funcionat molt bé. Va venir, va ser una temporada molt acceptada, la gent s'ho va passar molt bé, vam tenir molt bona recepció de totes les activitats. Jo crec que, com sempre, és una valoració superpositiva. Ha passat l'estiu i, a més a més, hem tingut el Festival Internacional de Música Pau Casals, que també fem nosaltres, i que també aquest any dedicat al 50 aniversari de Pau Casals també ha sigut molt important per nosaltres. I ja la darrera cosa que fem és el Festival Música a la Vila durant el mes d'agost, que també ens ha anat la mar de bé, malgrat la calor. Però, bueno, ens ha anat força bé. I ara ja comencem aquesta recta final d'aquest any amb la programació de setembre-desembre, que jo crec que també tindrà bona acollida. Bueno, les entrades ja s'han posat, les van posar a la venda el divendres passat, tot just fa una setmana, i realment en 3 hores vam vendre quasi 700 entrades, cosa que nosaltres veiem que hi ha una bona acceptació.
Uau!
Ja ho encarem bé. Sí, la veritat és que va anar molt bé, va anar molt bé. A veure, també per les propostes que hi ha, que n'hi ha algunes que ara parlarem, que són bastant conegudes i bastant mediàtiques, i quan les portes realment, o les apropes, per dir-ho d'una manera, aquí, la gent d'aquí les agafa amb ganes, i d'altres propostes que no són tan mediàtiques, però que creiem que funcionaran bastant bé.
Home,
que els agradarà a la gent d'aquí.
Clar, l'inici ja el porteu força important, perquè aquest Fitzroy ho va patar molt a Barcelona, i tenim un amic que va anar a veure-la i que diu que és espectacular.
La veritat és que és una obra que se n'ha fet molta difusió, a més, són 4 actrius molt conegudes, i aquestes obres, quan són molt amb actrius molt conegudes i són obres que funcionen, doncs, bueno, de seguida tenen aquest renom, i que si les portes a la teva programació realment et porten gent. I la veritat és que ha sigut així. Ha sigut també per la proximitat, però ha sigut la que m'ha omplert. Ja estem a 300 entrades de les 400 que permet el teatre, 407. Però, bueno, i s'estan venent a marxes forçades. És així. Les mediàtiques funcionen, però creiem que també les que podem portar per un tema d'escenografia, les portem. I en aquest cas, una de les coses més espectaculars d'aquesta obra és l'escenografia.
Clar.
És el que... Sí que és bastant estàtic, però clar, simular que estàs enmig d'un pic...
Déu-n'hi-do.
És important. Sí.
Deu ser complex, sí, si més no?
Sí, però bueno, per això hi ha una sèrie de gent que són molt professionals en aquest sentit, i cada vegada fan uns muntatges que són, la veritat, que dintre del que fan és senzill i es pot moure amb altres teatres, que és la gràcia d'aquest
Doncs vinga, comencem doncs per on vulguis.
Aquest diumenge tenim teatre, tenim Fitzroy. Tenim d'altres propostes. Jo sempre diré el mateix. Anar llegint una cosa darrere l'altra és complicat.
Ja.
Mireu-vos a la pàgina web, la gent que ens està escoltant, que miri la pàgina web, hi ha tota la informació haguda per haver que posem de totes les activitats. O sigui que amb això cap problema. Però mira, al teatre, per exemple, tenim Fitzroy aquest cap de setmana, aquest diumenge. Després, el següent, tenim Bob Marley for Babies, que és una proposta per nens, per nens, nenes, de 0 a 3 anys. És una obra de teatre musical que es fa dalt de l'escenari, és a dir, i els nadons estan dins de l'escenari, amb els músics, amb els intèrprets. És molt xulo. Ja en el seu dia es va fer Beatle per nadons, i aquesta és una altra proposta, que és Bob Marley, i els músics estan interactuant. És una experiència de 360 pels nadons, que és molt, molt, molt important i molt, molt entretingut. Jo crec que els hi funciona. I, a més, pels pares, mares, i fins i tot pels germans que acompanyen, encara que siguin més grans, també ho disfruten. Veuen com els seus germans i germanes estan en plena activitat musical, en plena activitat, que és molt xul.
Clar,
això és una de les propostes que nosaltres també... Digues.
Entenc que els pares, mares i els germans estan fora de l'escenari, només els nadons
sí. Hi ha una part que és l'escenari, els nadons estan dins, i llavors poden interactuar, però estan bastant... No estan molt separats, o sigui que estan bastant junts. En cap moment està totalment sol el nadó, sinó que estan, la família està per allí. Però sí que és veritat que els nadons són els que interactuen més. Clar, aquesta proposta es va fer en l'època de pandèmia, la cosa era més separada, però ara que no hi haurà pandèmia, és més o sigui, estan més dintre de l'aula. Però que està tothom està allí, està al de l'escenari, o sigui que és el que passarà el cap de setmana següent. Després ens ve la fira i fem el tradicional concert de gralles. Aquest any ens ve una banda que hi ha gralla, hi ha vent, hi ha percussió, que es diu la banda del Ginjo. I de teatre tenim tres propostes, perdó. Una que és de Seu Equilibrio, que es fa el mes de novembre, que és una proposta de circ una mica de tot. És una mica eclèctica, però és una persona que fa aquestes circ amb diferents propostes, equilibris, etcètera, etcètera, i que jo crec que és interessant també de veure. És una diríem una de les peces que no toquem sovint, que és el tema més mica més circ, però jo crec que és molt interessant. És una artista també local i que ha vingut... Bueno, és de fora, però ara és local i ens fa aquesta proposta, sí. I les dues últimes obres, una que és Cos de vida, amb artistes també prou coneguts, com el Julio Manrique, el Pau Roca, l'Anna Saún i la Cati Barcova, que és una proposta d'una obra de teatre també de Barcelona, que s'ha fet als teatres de Barcelona i ara està en gira, i que és molt interessant. És una proposta en què hi ha dues situacions en les que hi ha persones amb discapacitats i que d'altres que no tenen discapacitat els van ajudar, i al final no saps qui ajuda qui, m'entens? I es veu que aquesta relació jo crec que és molt interessant de veure. I la darrera que fem és La Pelfina. La Pelfina és una comèdia que jo crec que agradarà molt a tothom. És una situació en què dues parelles es troben, una acaben de tenir un fill i tot ve la... Ai, pues no parlen de... O fan referència de que potser el fill no és tan guapo com es pensen, i per això
ai,
la cosa es complica.
Ai, mare.
Sí, ja és? Allò que a vegades ens ha passat moltes vegades, que trobes, ai, quin nen o quina nena més simpàtica, i no et diuen que és maco, i llavors la cosa es complica, saps? Doncs va per aquí la història, i és molt divertit.
Que divertit.
Tot això és teatre. Només dic que aquest any una de les importants novetats amb el tema de teatre és hem treballat el tema de l'accessibilitat. Jo crec que això és una cosa important, que hem començat a treballar per aquesta temporada i volem incrementar la següent. Per tant, Fitzroy i El cos de vida són dues de les obres que enguany tindran servei de subtitulació, d'audiodescripció, i tindrem bucles magnètics i amplificació amb auriculars d'aquestes obres.
Ostres!
Hem trobat... Sí, intentem al màxim possible adaptar-nos a les noves demandes de la gent que ens ve. Noves demandes, em refereixo entre cometes, perquè ja fa temps que aquestes demandes, però que cada vegada més intentem que el teatre i l'auditori tinguin aquesta accessibilitat per tothom. I en aquest sentit estem incrementant aquests serveis. Hem tingut la sort de trobar serveis que es vagin creant ja aquesta possibilitat de tenir serveis a l'auditori, perquè, clar, com sabeu, aquestes coses al final acaben sent inversions i pressupostos,
sí.
I com que a nivell de pressupost institucional anem com anem, doncs intentem de solucionar-ho de la millor manera possible.
Clar.
Això és molt interessant, aquesta accessibilitat amb aquestes dues. De moment, aquestes dues.
Només amb aquestes dues.
Hem incrementat.
Perquè el servei de subtitulació, perdona la meva ignorància ara mateix, sí, però m'imagino que va a través d'alguna pantalla que deu estar pujada.
Sí.
Vale.
Sí, tot això és un sistema de projecció, a més el tema del bucle maneig d'això, que ho porta aquesta empresa, i tenen, ja, evidentment, les obres que tenen més, diríem, difusió, que tenen més anomenada, tenen aquesta possibilitat, els donen el text, els donen perquè la gent el puguin seguir, perquè puguin fer-ho projectar, etc. Aleshores, amb costos més baixos, això encara no està del tot instaurat, per això intentem que tot plegat vagi augmentant. Aquesta és la gràcia.
Llavors, molt final, interessant.
Que qualsevol obra de teatre o concert que es necessiti aquest tipus de servei, doncs ho puguem donar.
Uh-huh. Em sembla fantàstic.
I ho comencem. Bueno, és allò que intentem, dins de les mesures possibles que tenim, ja sabem que moltes vegades l'impediment d'aquestes adaptacions és un tema pressupostari.
Com sempre, no?
Intentem adaptar-nos al màxim possible. Aquesta és la gràcia.
Uh-huh. Molt bé.
I vaig ràpid, perquè ens queden ara totes les musicals de l'auditori.
Vinga, doncs.
Que tenim propostes variades. Tenim Blues Rock a Contra Blues, una banda que ve el 28 d'octubre. Jo crec que és espectacular, sobretot el que nosaltres coneixem més amb el cantant, és una veu espectacular. Uh-huh. Va actuar aquest cantant quan va venir a Brodes, amb els Brodes aquí al TAC,
uh-huh,
i realment vam quedar encantats de la veu. I venen a presentar, doncs, el seu treball, que estan fent una gira de 15 anys, uh-huh, 15 anys d'existència d'aquest grup, i és espectacular. Això a finals d'octubre.
Uh-huh.
A principis de novembre, clàssica, el Tempus Trio i la Camerata Benedès ens venen a fer una de les obres magnes de Beethoven, que és el triple concert de Beethoven, que és un trio com a solista, un piano, un violí i un violoncel, acompanyat d'una orquestra. Llavors, diríem que en lloc d'haver-hi un solista d'un instrument, els solistes són tres instruments, per això es diu el triple concert.
Uh-huh.
Vale? Prèviament, ens faran una primera part, el trio sol, per conèixer més aquest Tempus Trio, que són excel·lents músics catalans,
uh-huh,
i després farem aquest triple de Beethoven.
Uh-huh.
I tenim una proposta doble. El cap de setmana, 18 i 19 de novembre, tenim els Spanish Brass, que és un grup de metalls de València que són espectaculars, fan una gira mundial, són brutals. Ja han vingut a l'auditori i jo crec que és un dels quintets que nosaltres tenim més apreci per com són com a músics i com són com a persones.
Uh-huh.
I vindran acompanyats del Charo Domínguez, que és un pianista espectacular i flamenc, i portarà també un músic en percussió. Per tant, és un concert en què es barreja el metall i el piano, però no deixa de ser un concert de, diríem, jazz, flamenc a través del jazz, i que es diu Puro de Oliva, o sigui que ja imagina't el nom que té. No, és molt xulo. I a més farà... Bueno, jo els conec amb aquests músics i són molt bons, però uh-huh, quan dic molt, són molt bons, són espectaculars. I l'endemà, aquests mateixos músics d'aquest alt nivell ens fan un programa familiar per tota la canalla que es diu Metàl·lics, que ells mateixos passen de la vessant més, diríem, seriosa o més tranquil·la a la vessant més lúdica, i ens fan un concert que realment que dura uns 50 minuts, que és molt, molt divertit i que s'ho passen la mar de bé la canalla. Tenim, doncs, totes aquestes propostes. Crec que no me'n deixo cap, ho he dit tot.
Déu-n'hi-do,
eh? Això. Sí, important això. Diferents tipologies o diferents temàtiques que intentem portar per això, perquè sabem que Vendrell, i sobretot Vendrell i comarca, tenim una població molt eclèctica, intentem arribar al màxim de possible, i ara, doncs, a més, amb la facilitat de que cada vegada aquestes propostes siguin més accessibles per tothom. Aquesta és la nostra primera i primordial missió en aquest sentit. Això, aquí ho tenim tot.
El que ve que és que seguiu apostant, no? Com bé deies, no? Per aquest públic eclèctic que tenim cadascú, que som d'una mare i d'un pare diferent, intentar arribar a tots els públics, no? El familiar, els adults, amb tota mena d'obres.
Correcte, és a dir, aquí el que nosaltres intentem és Sabem cada vegada més i degut a que estem tocant diferents temàtiques, abans potser estàvem una mica més en aquest sentit, tenim una mica més de reducció de propostes, estem obrint molt més aquestes propostes i veiem el feedback que tenim de públic, etcètera, etcètera, i veiem que doncs, hi ha públic per totes aquestes propostes i intentem això, intentar agafar el màxim de propostes possibles, el màxim de diversitat de propostes per un màxim de diversitat de públics que tenim. I com sempre, depenent sempre del pressupost que tenim. O sigui, intentem fer el que podem, per dir-ho de manera.
Sí, sí, això és el que ens mata, no?, el tema del pressupost, com sempre, que la cultura a vegades, doncs, bueno, el que diem sempre, no?
Sí, bueno, però a nivell de les administracions públiques sabem tots i som conscients de que el pressupost per cultura sempre és un pressupost més petit, per dir-ho d'una manera, que d'altres seccions o que d'altres situacions o interessos, però també tenim clar que, doncs, evidentment, hi ha altres serveis socials, sanitats, etc., són importants, però la cultura en aquest sentit jo crec que també ho és i, doncs, hauríem d'intentar que tots plegats, totes les administracions anessin incrementant aquest pressupost. Que jo crec que també ens estalviarem a nivell de sanitat i d'altres, també ens
estalviarem. I tant, perquè la salut mental i el poder gaudir...
És important.
I tant, això... Hauríem d'anar a aquella paraula que s'ha posat tan de moda, que és la transversabilitat, jo sí. Crec que l'hauríem de tenir més integrada.
Sí, jo crec que també.
Oriol, continuen els descomptes i promocions com altres temporades o no?
Continuem exactament el mateix. Hem creat la figura de l'abonament, que podem agafar a partir de tres propostes fins a cinc propostes, és un tipus de descompte, i tenim, que és el 30% de descompte, i després tenim l'abonament a totes les propostes, que és un 35% de descompte. Evidentment, hi ha l'abonament jove, tenim un abonament que si agafes qualsevol, a partir de tres espectacles, qualsevol activitat et surt el 50%, i tenim també la proposta, que és una proposta que va sortir la temporada passada, de principis d'any, que és el T3, que són aquelles entrades per als de 15 a 30 anys que vulguin venir a una activitat, tenen aquestes obres o aquests concerts i obres a 3 euros. Tenim bastanta proposta, evidentment, dels descomptes que tenim habitualment.
Jo em quedo fora sempre en aquest tipus de descomptes.
Ja, jo també.
Sí, no? És el que té arriba a certa edat.
Però això són les polítiques que s'estableixen, per tant, aquí ja saps que en aquest sentit sempre... Ja, pels joves i per la gent gran i pels que estem al mig, els una mica menys joves i els molt menys joves que els grans, quedem, bueno, anar fent.
Perquè tu i jo seríem boomers o millennials? Jo és que he arribat al punt de que no sé què sóc.
Jo sóc, a mi, pel que m'han dit, generació X.
Generació X?
Sí, i no sé si això és bo o és dolent. No sé.
Jo tampoc.
Però és després de boomer.
És després de... Jo és que algú m'ho hauria d'explicar, perquè jo ja no sé en quina generació estic ara mateix.
Bueno, em van dir que fins a l'any 68, els que van néixer l'any 68, fins aquells són boomers. A partir del 68 som generació X.
Ah, doncs aleshores soc igual que tu. Estic a la generació X, aquesta.
Sí, ja sabem que la lletra X sempre està relacionada amb segons quines coses, però bueno, jo ja és igual.
Sí, exacte, deixem-ho aquí. Escolta, Oriol, m'imagino que sí, que és molt maco que es presenti un temporada i amb aquesta qualitat que feu, però m'imagino que vosaltres ja esteu treballant per la que veurem a partir del febrer, no?
Sí. Bueno, ja et puc avançar que la tenim tancada.
Ja la teniu tancada, Déu-n'hi-do.
Sí. Estem treballant nosaltres ara actualment pel temporada de setembre-desembre.
Uau.
2024.
Ostres,
sí,
amb un any.
Una vegada va passar la pandèmia, que treballàvem en 2 mesos vista, que realment va ser bastant dur, volem agafar el ritme de treballar en un any vista, és més, crec que és fàcil i és més... I, a més a més, tens moltes més oportunitats que si treballes a menys temps.
Clar.
Intentem ja anar treballant amb les amb les propostes. A més, l'any que ve nosaltres tenim una de les celebracions importants, que és el centenari, es vol celebrar a nivell de municipi el centenari de la mort d'Àngel Guimerà, i hi haurà bastants actes. Per això en aquest encara més hem de treballar més temps.
Clar, per acabar de quadrar-ho tot, coordinar-ho i que,
correcte,
i que tot
correcte.
Surti com voleu, que és bé.
Com ha de sortir.
Exacte.
Ha de sortir. Bé.
Ha de sortir perfecte, com tot el
perfecte,
que feu.
Exacte. Sí, bàsicament és per això, perquè llavors artistes, públic, tothom està content. Quan les coses surten bé, tothom està content. I aquesta és la intenció.
Doncs
i aquesta
sí.
És la missió.
El teu compi, que avui no l'hem tingut aquí, està bé?
No, no està perfecte. Sí,
està perfecte.
Sí, sí, sí.
Ah, no m'espantis, no m'espantis.
Està perfecte. No, ja seguim. Aquí l'equip temporada segueix tirant endavant les propostes, som els mateixos. De moment no, la motivació no se'ns baixa, al contrari, cada vegada ens va a més i bueno, intentant proposar nous reptes. Ja dic jo, això és com estem treballant. Aquesta és la intenció, de durar molts anys així.
I tant que sí. Doncs, Oriol, com sempre, mil gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta sisena temporada nostra del Penedès en Xarxa, amb un nou temporada, i desitjant doncs que vagi tant i tan bé com en altres ocasions. Com sempre, mil gràcies. Dóna-li regòs al teu tocallo i una abraçada ben forta.
Moltes gràcies, Lourdes. Moltes gràcies a vosaltres. I ja sabeu, a disposar, com sempre.
Una abraçada.
Igualment, que vagi molt bé.
M'agrada molt quan em mires i em toques els cabells. M'agrada molt fer-te riure i sentir que et robo el temps. Tan a prop enmig d'un camp sé que
dos minutets i arribarem a 11:15, les notícies amb els avions flotants de la Julieta.
Jo que vols que et diguis si mai no he conegut algú que m'estimi tant com jo t'estimo a tu. Deixo de mirar per mirar amunt. Avions volant, és el dibuixant, la teva inicial, la meva de blanc. Avions volant, és el dibuixant, la teva inicial, la meva de blanc. Baby, no m'enganyes, sé que fas el dur. T'ho diré amb carinyo, però mira'm els ulls. Risa cada nit, em diuen li for you. I em canta cada frase de tu, juro.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, 2:15. És moment d'acostar-nos novament a aquesta actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem explicant que Vilafranca tindrà una nova associació de comerciants que vol aplegar establiments de tota la vila. La junta de l'associació de comerciants al centre vila no renovarà el seu mandat i, tenint en compte que no es va presentar ningú per fer el relleu, un grup de comerciants han decidit tirar endavant una nova entitat que pugui agrupar no només els establiments del centre, sinó també d'altres barris, com ara els que en l'actualitat estan sota el paraigües de l'Associació de Botiguers de la Girada, on la Junta també plega. L'entitat que es vol crear perseguirà, doncs, aquesta voluntat de no només adherir botigues, sinó també tota l'activitat econòmica que hi ha a peu de carrer arreu de Vilafranca. A partir d'aquí, diuen que volen treballar en diferents camins per tenir més capacitat d'actuació plegats. Expliquem també que l'Ajuntament de Santa Oliva convoca la ciutadania per l'elaboració d'una ordenança. Es tracta concretament de la del funcionament del servei de recàrrega de vehicles elèctrics i vehicles híbrids endollables. L'Ajuntament de Santa Oliva ha obert, doncs, un procés de participació ciutadana per tal d'elaborar aquesta ordenança sobre aquest funcionament del servei de recàrrega d'aquests vehicles elèctrics i també dels híbrids endollables al municipi. Amb aquesta iniciativa es vol donar resposta al dret constitucional de participació ciutadana reconegut en l'article 105 de la Constitució, i a través del portal web municipal els santaolivencs i santaolivenques podran opinar per un termini de 20 dies naturals. També volem recordar que Sant Sadurní instal·la plaques fotovoltaiques a la coberta del pavelló de l'Ateneu. Aquesta setmana, de fet, s'ha completat el treball d'instal·lació de 78 mòduls de plaques fotovoltaiques a la coberta del pavelló de l'Ateneu, que s'integren en un pla per a la modernització del model energètic municipal i de millora també de la sostenibilitat i l'eficiència dels equipaments. La nova instal·lació s'ha concentrat en un dels laterals de la nova coberta, que ja es va rehabilitar fa 2 anys i mig, reforçada, en previsió d'aquesta futura col·locació de les plaques de generació d'energia solar. La inversió ha comptat amb un pressupost de gairebé 30.000 euros més IVA i s'inclou en la tramitació de subvencions com una de les millores en les obres de remodelació del pavelló, que compten amb el finançament dels fons europeus Next Generation. I acabarem recordant que, coincidint amb el primer diumenge de mes, aquest 1 d'octubre, qui ho desitgi podrà visitar l'interior de la Torre Medieval de Moja. La jornada de portes obertes l'organitza l'Ajuntament d'Olèrdula i s'ha fixat en horari d'11 del matí a 1 del migdia. El diumenge 15 d'octubre, i dins de les jornades del patrimoni, s'ha programat una visita guiada també a aquest monument a les 12 del migdia. Qui ho desitgi, doncs, pot combinar també la visita a la torre d'aquest diumenge amb la visita a la capella medieval de Sant Cugat de Moja. La capella està oberta a les visites el primer i el segon diumenge de cada mes, entre les 11 del matí i la 1 del migdia.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4:30 de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Els divendres no tot és cultura i activitat de cap de setmana. Fa una estona parlàvem de política i un cop al mes l'assessor laboralista Miquel Rosso ens acostarà al món del treball. Bon dia, Miquel.
Molt bon dia.
Ben tornat.
Moltes gràcies.
Com ha començat el curs laboralment parlant?
El curs jo he començat molt content perquè he rebut sentències estimatòries i estic molt feliç perquè hem començat a donar una mica de guerra als enemics que tenim moltes vegades, que són l'administració de l'INSS, no? Que és l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Començo?
Sí, sí, perquè, clar, començar així fa goig, no?, amb aquests premis. A més, perquè, clar, aquestes coses són llargues, no?
Sí, són llargues.
I tu fas la guerra, però el resultat triga en arribar.
I no m'agrada més que arribar de vacances i tenir sentències que veus que has guanyat, no?
Avui compartirem els oients 3 d'aquestes sentències que el Miquel Rosso ha guanyat contra l'INSS. Comencem parlant de la prestació de maternitat. Explica'ns el cas.
Molt bé, aquí teníem una situació que era una treballadora que era autònoma i que un cop va donar llum, va presentar el formulari de maternitat, no? Aleshores, què passa? Que per al reglament propi intern que hi ha en quant a la regulació de la sol·licitud de la prestació de maternitat i paternitat, s'estableix en aquest propi reglament que un cop has fet la sol·licitud inicial no pots alterar el període de descans. Aleshores, què passa? Que aquesta dona, després de donar llum i haver presentat la situació, el formulari de maternitat per al qual sol·licitava les 16 setmanes de forma continuada, cal recordar que les 10 primeres setmanes són obligatòries, val? Després, les primeres 10 setmanes després del pas són obligatòries i el reste poden ser opcionals. No?
Per a la dona.
Sí, pel marit també. Eh?
També?
Sí. Aleshores, què passa? Que partint d'aquesta situació, la dona, per un tema de conciliació laboral i familiar, a l'hora d'intentar, doncs, com sempre, retrasar l'entrada del seu fill a l'escola Bressol, li va interessar, doncs, canviar aquesta modificació inicial que havia posat en la sol·licitud prèvia, no? I quan va presentar la sol·licitud, va presentar un escrit sol·licitant aquest canvi, de forma inapropiada, l'administració directament li va tallar la prestació de maternitat per considerar que ja havia iniciat el curs laboral, o la relació laboral.
I tan sols, no?, feia una petició.
I tan sols feia una mera petició, no?
De canvi.
Davant aquest fet, nosaltres vam interposar una demanda al jutjat de l'ús social en matèria de prestacions, per la qual consideràvem que aquella decisió presa per l'INSS és totalment desproporcionada i totalment improcedent, no?
I què estava, a l'inici de la baixa maternal o a la meitat?
Sí, sí. No, feia 2 mesos que havia donat a llum, no? Aleshores, doncs bé, al final ens van donar tràmit d'audiència, vam anar a celebrar el judici i finalment el jutjat de l'ús social ens va donar la raó pel fet de que, tot i que el reglament de la Seguretat Social estableix de forma molt clara i inequívoca que les sol·licituds, un cop s'envien, no es poden alterar, llevat de que hi hagi una situació mèdica que permeti canviar les dates de període de descans, mal? El que no va poder demostrar l'administració de cap de les formes és que aquella dona havia estat treballant. Aleshores, l'única arma que tenien per poder defensar aquests fets era deixar-li a la pròpia administració que demostrés que estigués treballant. Aleshores, davant d'aquesta situació, s'ha de pensar també que, en principi, aquí hi ha el tema de que la part que t'extingeix un dret té que demostrar-ho, no? Aleshores, clar, per part de la pròpia administració, sense que hagués hagut un acte d'inspecció de treball en què corroborés que aquella dona estava treballant, doncs la jutge, suposo que va mirar-ho també amb bons ulls i ens va donar la raó. Però això és un cas molt interessant, perquè és el segon que ha guanyat en aquest aspecte. Un era una dona autònoma i l'altre era un noi també per situació similar. Però és que m'han entrat més d'un cas així, no? Que la pròpia administració, pel fet de tu intentar alterar aquest període de descans, directament agafen i t'extingeixen la prestació.
Directament.
Directament.
Sense preguntar ni
res
de res.
Res de res, no? I davant aquests fets cal recordar, vull recordar a la gent que ens està escoltant, que és molt important que abans de presentar la sol·licitud per tal d'evitar problemes majors, val?, que tinguin coneixement de que els períodes de descans són inalterables, val?, i que en cas de que ho facin, abans de presentar la sol·licitud, que ho valorin amb la dona o amb el cònjuge, val?, la situació que s'us planteja en cas de que vulguin estar més temps amb els seus fills, no? Perquè és que en cas contrari tindran la situació de que malauradament tindran que estar barallant-se o judicialitzar el seu procediment, val?, per acabar donant-los la raó, però tot això potser passa més d'un any d'aquesta situació.
Quan ha trigat en aquest cas?
Un any.
Un any.
A més, aquí vaig coincidir també, vaig tenir molt mala sort per part de la treballadora autònoma, pel qual va ser afectada primer per la vaga dels funcionaris i després va ser afectada per la vaga dels lletrats de l'Administració de Justícia. Per tant, que ens van suspendre el judici 2 vegades. I com ja havia passat més d'un any, doncs clar, ja no havia cap possibilitat de que la dona li restituïssin el dret del descans. Per tant, se li va tingut que abonar de forma...
En diners.
En diners, clar. No
ha pogut recuperar aquelles setmanes...
No les ha pogut recuperar.
...de permís retribuït.
Llavors, clar, jo he tingut també la sort o la possibilitat de que davant d'aquests fets la treballadora no ha tingut la necessitat de poder iniciar la seva activitat laboral i s'ha mantingut en situació de suspensió i ha pogut estar a casa sense activitat. Però si te trobes en una situació que t'atreuen una prestació que tens dret i després tu, per no tenir recursos econòmics, tens que posar a treballar, què passa? Aleshores, demano que la gent que vagi a molt de compte abans de fer sol·licituds perquè l'administració, o en aquest cas l'INSS, que és la que li competeix per competències, van molt a saco, no?, en aquest sentit. I qualsevol intuïció que tinguin és que estàs treballant, encara que s'ho imagini i no ho puguin presumir, directament el primer que fan és tallar la prestació. I això és un gran perjudici que li causen a la mare treballadora i al pare, no?
I tot i que has guanyat el cas, això no senta jurisprudència. Cadascú s'haurà de fer la batalla de nou si s'hi troba.
Evidentment, no crea jurisprudència perquè és una sentència que sí que una d'elles me l'han recorregut en suplicació i estarà pendent encara de fer jo l'oposició al recurs que ha plantejat a l'INSS, però perquè, com ja he dit més d'una vegada, perquè hi hagi doctrina del Tribunal Suprem, ha d'haver un recurs de cassació i aquest recurs de cassació té que ser estimat per el propi Tribunal Suprem. No? Per tant, no crea precedent, però em deixa molt més tranquil a mi i altres bueno, col·laboradors, imagino, que es troben en la mateixa situació, que no crec que sigui l'únic que l'hagi passat, mal que almenys puguin judicialment pues, tenir una garantia per poder saber que el client aquest portarà amb èxit aquesta reclamació. No?
Deies que has tingut dos casos, l'altre era permís paternal.
Sí, és molt similar. Un era precisament d'una dona autònoma i l'altre precisament també era el cas però d'un treballador per compte aliena. Val? I és molt similar al cas. Eh? El noi aquest va intentar també fer un canvi de distribució del període de descans, vam recórrer la primera sol·licitud, es va fer inclús un altre formulari, que és el de... Hi ha dos formularis, un de la sol·licitud inicial i un altre de sol·licitud de maternitat en períodes de descans successius. No? Aleshores, hi ha dos formularis, han presentat dos formularis, en via administrativa hem intentat agotar-la, anant al client directament a l'administració, canviant de gestor dues vegades, en fi, al final em va rebotar a mi el tema, i vam tenir que acabar realment al jutjat social, no? I el jutjat social va entendre també pràcticament el mateix, que l'administració no va poder demostrar en el moment dels fets que aquest noi estigués treballant. Aleshores, amb això ens donen bastant la raó. Val? Però d'entrada el problema ja el tens a sobre, no?
I ha trigat un any també,
sí,
fa
sí,
no fa?
Sí, 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 tarda moltíssim. Tarda moltíssim a sobre l'administració, sobretot quan lluites contra l'INSS i tots aquests. Com a norma recorren.
Sempre. No?
Quasi sempre recorre.
I, per tant, allarguen.
I allarguen els procediments al màxim.
I el treballador queda desemparat mentrestant,
molt,
no? Perquè
molt.
Està allà en
el Però
llim.
El que jo em queixo també és amb la legislació que hi ha actual, perquè és que si per un costat ens està parlant l'Estatut dels Treballadors, com la General de la Seguretat Social, que cada cop es reguli més la conciliació en matèria d'igualtat, la conciliació de la vida laboral i familiar, cada cop més implicació per part del gènere masculí amb la criança dels fills, el que no pot estar reglamentat o tindria que alterar-se d'alguna manera és que legislativament no es pugui que es facin canvis legislatius de manera que les persones que tinguin que canviar la distribució de del seu descans no sigui penalitzat per part de l'administració i que li doni dret a ells extingir aquesta possibilitat, perquè per mi va en contra, és una decisió que prenen els pares i la majoria dels que es prenen aquestes decisions és per intentar retrasar al màxim la incorporació del seu fill a la guarderia i aleshores entenc que el canvi tindria que vindre de dalt, no?, dels poders polítics, que són els que poden canviar aquesta legislació, no?, i això crec que causa un gran perjudici tant per pares o mares o dones i homes que siguin, que vegin que estan treballant i que a sobre tinguin fills i vegin que, bueno, que no se li permet realment conciliar aquesta vida laboral i familiar perquè l'INSS té un reglament per al qual ells tenen el dret d'extingir-li una prestació de maternitat, que és una situació que un dels dos té que deixar de treballar o els dos deixen de treballar precisament i es compensa aquesta suspensió de la relació laboral o per compte pròpia per cuidar els seus fills, el que no pot ser que vingui l'administració per darrere i t'atregui aquest dret, no? Perquè et deixen un perjudici molt gran.
I a més d'aquesta manera, no?
És molt heavy l'actuació que fa la pròpia administració per intentar de retallar al màxim la despesa pública, no? En pensions o prestacions. I això és el que em va fer dir, hòstia, és que és un tema que tenim que portar-lo i tenim que guanyar-lo, no? Perquè per mi seria molt injust que davant d'aquesta situació que la gent no pugui canviar els períodes de descans en funció de les seves necessitats personals, no? És que ho trobo que és una aberració i que això estigui realment reglamentat per la pròpia administració. Hòstia, doncs sí que són coses que fan que pensar, no?
Clar, i és que una cosa és el que tu penses abans de tenir el fill, de com aniran les coses i com podràs conciliar amb la parella, amb la família, els teus plans inicials, i l'altra
la
és quan arriba aquesta criatura, no?, que ho sacseja tot i com... sí, pot tot donar la volta a 360 graus.
L'altre debat és suficient 4 mesos de baixa de maternitat o paternitat?
No.
Perquè jo trobo que 4 mesos realment o 16 setmanes continua sent un període molt petit, molt curt, per la responsabilitat, el temps que li tens que dedicar. Jo aquí obriria el debat de com a mínim 6 mesos per cadascú. Com a mínim, a partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha altres estats que inclús et regulen la suspensió, tenint en compte que, per exemple, els primers 6 mesos et donen el 100% de la prestació, els propers 6 mesos el 75%, els propers 6 mesos el 50%, però bueno, ja t'ho regules tu, m'entens? Hi ha aquesta possibilitat, però aquí, avui per avui, 4 mesos, deixar el nen a la guarderia, és un nadó, és un pretendent recent nascut, és que també és un problema pels pares, no? Aleshores, claro, que la llei a sobre, que vulguis canviar els períodes i t'extingeixin la prestació de la que tens dret, és que de què van?
És un sistema que s'aguanta pels avis.
Sí, bueno, sí.
Si no hi haguessin els avis darrere donant suport, el sistema se'n va fer
pròpia,
punyetes.
Et dic que sí.
Clar, clar, clar. I deies que estaves content perquè havies guanyat recentment 3 casos contra l'INSS. El tercer no és un permís paternal ni maternal, sinó una jubilació.
Exacte, una jubilació per la qual un treballador que va estar treballant molts anys per moltes empreses, doncs, bàsicament per 2 empreses de construcció, ens trobem que quan presenta la situació de jubilació, el propi INSS li resol que li descompten 10 anys de la seva cotització. El motiu que li donen és perquè aquelles empreses, per 2 empreses per les que va treballar, no li van cotitzar. I amb ell, doncs, li retallen la prestació en quant a dura, en quant a la quantia. D'acord?
I qui rep és el treballador. Qui no ho ha fet bé és l'empresa, dues en aquest
exacte.
Cas, però qui rep és
el treballador
al jubilar-se.
Al jubilar-se, no? Davant d'aquests fets, em interposa una demanda al jutjat de lo social també per intentar restablir la situació, no? Perquè consideràvem també que un incompliment que és purament empresarial, val? Perquè els treballadors no poden anar a cotitzar, vale? Això és una competència que tenen i una facultat que tenen i una obligació que tenen tots els empresaris. El que no poden fer o no pot fer l'administració és que davant d'aquests fets, que eren notoris, perquè una empresa que no cotitzi un any, vale, però que no porti cotitzant 10 anys, és una negligència per part seva brutal, perquè tenen tots els mecanismes de control per poder fer que aquesta empresa pagui.
Clar, vale? És que l'administració ja peca, ja falla
al
no descobrir-ho abans, no?
Com tarden 10 anys per donar-se compte que una empresa ha tingut, no un treballador, a mi em va vindre un, però és que, clar, era una empresa que portava molts treballadors, que imagino que més d'un hi haurà passat el mateix. Clar, com pot ser que l'administració permeti que una empresa estigui 10 anys sense pagar uns seguros socials i a sobre condemni el treballador quan demana la jubilació, però que ens hem tornat bons.
10 anys, deu
anys
sortir mal parat, no?, aquesta jubilació.
Sí, tranquil·lament li van poder rascar quasi 1.000 euros més de la pensió de jubilació. I també dic que aquí també van tenir sort perquè és que és molt heavy, perquè en aquest cas nosaltres vam poder portar nòmines, tal i qual, no? Però en aquest cas, que se sàpiga que la llei, val, obliga a l'INSS. Primer, les empreses que han complert amb aquesta obligació, les tens que tenen que vindre al jutjat i tenen que citar-les, estiguin vives o mortes, és igual. Aleshores, què passa? Que hi ha una responsabilitat tendent a que a l'INSS tindria que pagar al treballador la quantitat que no han abonat aquestes empreses. Vale? Aleshores, és el principi d'automaticitat del pagament de les prestacions, per les quals l'INSS té que anticipar el pagament d'aquesta prestació i que després les 2 altres empreses condemnades proporcionalment abonin a la Seguretat Social les quotes indegudament o no pagades.
Interessos,
però aquesta
que
empresa...
Que tu sempre te'l reclamen.
A mi sempre, sí, sempre. Mal? Però el tema està que va ser molt... Vaig flipar perquè és que l'administració... En via administrativa negant-se a entregar les bases de cotització del treballador, val? Vas tenir que demanar-li al treballador pues, tot un munt de fulles de salari que per sort les tenia guardades perquè eren fulles de salari de 20 anys enrere, que quasi ningú se les guarda, no. Per la qual demano que tothom se les guardi, val? Perquè per intentar demostrar que aquest treballador tenia cotització i que havia estat treballant en aquella empresa, no? Perquè l'altra manera, el que em va sorprendre molt, és que el jutge, com a diligència final, va agafar i demanar a l'INSS que porti les bases reguladores del treballador. I mira, quina sorpresa, que quan ho va demanar el jutge, l'INSS va presentar un escrit aportant totes les bases reguladores que ells mateixos li havien descomptat al treballador. Vaig quedar
al revés.
Dius, però com pot ser que encara que ells tinguin les bases reguladores, que tot i que ells tinguin la informació, perjudiquin el treballador? Però de què anem? Val? I finalment el jutge sí va condemnar a l'INSS a pagar la prestació d'íntegra de jubilació, amb tots els atrasos, les diferències i tot, no?
Encara I
no
ha cobrat empreses? El treballador. I aquestes dues empreses?
Les empreses estan condemnades també per pagar, però aquestes dues empreses estan, per mi, que estan més dissoltes i més mortes que l'hòstia, no? Però que... Que ja no és el... A mi, que les dues empreses paguin, mira, si estan vives, pagaran. A mi el que me preocupa o m'angoixa o m'enfada realment és l'actuació de la pròpia administració. Que tinguem proves ells de que tenien existint aquelles bases, per què li treus al pobre treballador? Què esperes, a que no et demandi i en lloc de cobrar 1.800 cobri 800 euros i tant, se te'n dona? És el que a mi m'empipa. Per això moltes vegades quan m'enfronto contra l'administració, doncs clar que ho vius d'una manera especial. No?
Molt perquè, visceral, no?
Sí, perquè és una situació de vulnerabilitat que te trobes, que poden fer ells el que vulguin, inclús tinguent les proves al seu abast, te perjudiquen d'una manera que dius, hòstia, i aquí estàs pagant impostos, contribuint amb tot, treballant com un burro, i després, quan més les necessites que és pel pagament d'una prestació, te donen l'esquena? Tinguent ells a sobre les armes o els elements suficients com per donar-te la raó? Home, va, ja és, sembla un pitorreo, saps?
En aquest cas, quan ha trigat la sentència?
Sí, també tranquil·lament més d'un any. No, s'ha de tenir present que les sentències potser són ràpides, potser poden passar des de que celebres un judici, potser pot passar una setmana, dos, tres, un mes, dos. Val? El que tarda molt és els senyalaments. Els jutjats estan saturats. Aleshores, què passa? Que els senyalaments, que quan presentes una demanda, doncs, en lloc d'assenyalar-te com estableix la llei, que molts, depèn del procediment, et diuen que els 5 dies tens que tenir el judici assenyalat i celebrat, però et trobes que hi ha moltes demandes que depenent del jutjat que recaigui, doncs poden tardar tranquil·lament un any.
Per tant, que trigues el procés, no tant la sentència, claro. Un cop has anat a judici, sí. Però el procés...
Hi ha jutges i jutges, evidentment. Hi ha jutges que van molt ràpid en presentant o enviant sentències i hi ha altres jutges que, desgraciadament o malauradament, pues, tarden un mes, dos, tres o sis.
Perquè com estem els jutjats? Ja vaga la vista, està la cosa més tranquil·la, vam acabar la temporada fatal.
Vam acabar fatal, però la cosa, bueno, com estem en govern en funcions, pues, bueno, la vaga sembla ser que continua, però no té aquells parons que teníem abans. Aleshores, pues, bueno, es va celebrant, es celebren ja. Hi ha molta més normalitat al jutjat, ja no es veu aquell ànim de vaga que els meus treballadors a partir de les 11 paraven i se n'anaven a manifestar-se davant les portes de la justícia. Això ja no ho trobem. Ara sembla ser que les actuacions d'ells per la seva part continuen, però ja de forma que sense afectar el curs normal del procediment judicial, no? La justícia arriba, però lamentablement és lenta. I aquí falten jutjats, és el que diem sempre, no? Falten jutjats, sí, si falten jutges. Falten jutges, quan el Consell General de Poder Judicial assigna un jutge, falta espai. Després d'aquest espai l'ha de donar la Generalitat. Si no és per l'espai, els funcionaris te'ls porta la Generalitat. No hi ha lloc pels funcionaris. Ens trobem, si no, que tenen que fer inversió amb ordinadors, amb lletres d'administració de justícia. Clar, és que un jutjat són molts recursos, tant materials com humans, no? Sempre estem amb el peix que es mossega la cua, no? De que per culpa d'uns o dels altres, al final qui paga el pato realment no deixa de ser el treballador, no? Que normalment és la persona la més vulnerable i la qual normalment interposa demandes en contra abusos manifestos per part d'empresaris, bàsicament, i contra la pròpia administració, perquè fa unes resolucions totalment desproporcionades.
I com a treballadora, Miquel, m'he quedat molt preocupada també aquesta setmana al saber que Grècia ha aprovat una reforma laboral amb l'oposició i els sindicats en contra, però que ha prosperat, que permet, entre altres coses, treballar 6 dies a la setmana i jornades de 13 hores diàries. Anem cap aquí?
Jo aquí estaria tranquil, perquè tenim la Yolandita. I això aquí serà molt difícil de que passi.
En funcions.
Ah, sí, sí, però tard o d'hora no crec que la jornada laboral... Precisament el que s'està valorant aquí a Espanya és justament el contrari, no? Les propostes eren precisament a la contra, és reduir aquestes jornades perquè en comparació amb altres països europeus, Alemanya, França i tal, nosaltres som els països que més hores treballem i que menys i que a lo millor menys productivitat tenim, però és que passa també a les escoles com a les empreses, no? Que també te trobes a les escoles que dius que aquí els alumnes d'aquí són els que més hores fan i els que més males notes tenen. I aquí igual, no? En el món de l'empresari, doncs és pràcticament el mateix, no? Fas moltes més hores, però la productivitat teva és més baixa. I per a contra tenim una quantitat d'absentisme a conseqüència d'incapacitat, sobretot per temes laborals o per temes bàsicament de depressió, ansietat, pressió al treball, temes agorafòbics i tal, que moltes d'aquestes patologies són conseqüència del treball, no? Aleshores, clar, que ens hauríem de fer mirar? El tema està en que cada cop sí que hi ha unes mesures que tendeixen a flexibilitzar la jornada laboral, tendeixen a reduir aquesta jornada laboral, i bueno, nosaltres no, amb això estic tranquil perquè no passarà aquí a Espanya que passi com el de Grècia. Dubto molt, dubto moltíssim, encara que ens governi qui ens governi, passar de, justament, si estem intentant lluitar perquè baixar de les 40 a les 35 o les 37 i mitja, el que no farà ara anar un partit, perquè aquí llavors jo crec que sí que hi hauria una vaga general descomunal. I no crec que ningú li interessi, no? Ninguna de les parts. I per això estic tranquil, de Grècia ho trobo una aberració el que estan fent, no? És tirar enrere un munt de drets i un munt d'anys que estan aquí a Espanya, bueno, ja sabeu vosaltres, més que ja reglament per la meva, que jo no ho vaig viure, que abans era normal treballar dilluns a dissabte i tenies només el diumenge de descans, no? Era lo habitual.
I encadenar dues feines i per tant, sumar 3 hores, com ara a Grècia.
Sí, sí, sí. I també t'expliquen, bueno, doncs les dones cada cop aquí han anat avançant molt en els temes dels permisos, cada cop hi ha més permisos. Sí que és cert que s'han d'anar millorant i s'han d'anar adaptant a les necessitats actuals que tenen, que té la gent, no? És el que comentàvem abans, no? De la permís de maternitat o paternitat. Estar només 4 mesos jo trobo totalment insuficient. S'hauria de pujar o buscar una forma, no? Els temes que cada cop hi ha més també, moltes més ajudes, més coses, no? Però que s'ha d'anar enfocant tot a una millora progressiva.
Per tant, no patim, eh?
No.
Això no arribarà aquí. Miquel Rosso, ben tornat, moltes gràcies. D'aquí un mes tornem a abordar qüestions del món del treball.
Moltes gràcies per invitar-me.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.